Explica, explica, Ivan, perquè estem mirant aquí amb l'Albert, aquest directe.
Jo crec que esteu més pendents del que estava sent pel mòbil.
És divertit.
Que del que esteu fent aquí en directe, no sé.
A més, saps què passa? Que vam delay, va com una miqueta més tard i llavors estem veient el que estàvem fent fa uns minutets. Bueno, és divertit.
Una petita prova de fer l'emissió de la secció, per exemple, amb l'Albert, doncs en directe a través del nostre perfil d'Instagram, @radiovilafant, si voleu veure què està passant a l'estudi. És prova pilot, vull dir, ho explico tal qual. La webcam la tinc ficada en el meu estudi a la peixera i per tant doncs es veu el reflexe i tot plegat. No sé, ara miraré jo també quan estigueu parlant vosaltres què tal
no, es veu
i s'escolta.
Prou bé, no?
Ho estem molt bé, Ivan.
Estem prou guapos, no, Albert?
Va, això és un altre.
Albert Rodríguez. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Benvingut també a les veus del matí en aquest primer dia, que avui és el primer dia d'estrena.
Sí, de temporada. Gràcies també a Ràdio Vilafant i a tots vosaltres per deixar-me tenir aquest espai per compartir. I això, estar agraïts i molt contents d'estar una temporada més amb vosaltres.
L'Albert Rodríguez és terapeuta emocional i podem fer, com hem fet amb la Maria fa una estoneta, 5 cèntims de qui ets tu per la gent que no et va seguir la temporada passada o no et conegui o vulgui contactar amb tu i saber què és el que fas, a què et dediques, com acompanyes.
Aquesta no me l'esperava, però no, això és improvisat.
Ja ho sé.
Jo tinc una consulta, tant online com presencial. La presencial és a Torroella de Montgrí i online, doncs, a través del teu ordinador, des de casa, podem fer una sessió i el que faig és un acompanyament emocional, sigui la situació en la que estiguis, la dificultat que estiguis passant, doncs mirarem de gestionar-ho i d'obrir una mica la percepció, perquè normalment amb els conflictes, com que patim un estrès, doncs la percepció la tenim molt tancada, no? I obrir aquesta percepció per obrir-nos a noves possibilitats i a obtenir, sobretot, eines per gestionar la situació que tu estiguis passant.
A partir de quina edat acostumes a acompanyar? Tens algun perfil en concret?
En el meu cas és que siguin majors de 18 anys i després qualsevol tipus de persona pues, pot venir a consulta, només ha de ser major de 18 anys. El perfil que més ve, això sí, és...
T'anava a preguntar,
Són les dones, s'ha de dir.
encara.
Animar els homes a que vinguin a consulta, que ens fa molta por mostrar-nos vulnerables i explicar els nostres problemes i d'això. I tots som humans, tant els homes com les dones, i tots necessitem moltes vegades que ens acompanyin. I també aprofito per dir que a vegades pensem que hem d'anar a consulta per conflictes molt importants o per un estrès molt intens i no, simplement si vens a consulta doncs moltes vegades t'ajuda a conèixer i com deia abans doncs a gestionar millor les adversitats que tu puguis tenir. No ens il·luminarem, que això és important també perquè hi ha molt de gurú avui en dia que sembla que hagis de resoldre tots els conflictes, no? I ja no hagis de patir mai més. Hem d'entendre que la vida són adversitats i el més important és que tu puguis aprendre a gestionar aquestes adversitats. Generalment no en sabem perquè això doncs no tenim una formació, l'escola ens ensenyen doncs idiomes, ens ensenyen matemàtiques, geografia.
Que està molt bé,
Està molt bé. Bueno, a dia d'avui s'ha de dir que comença a canviar.
Sí, perquè el sistema educatiu, aquest seria un altre tema.
Aquest que és un altre tema,
de debat
no és el d'avui,
no.
Però es veu un sistema educatiu ja més conscient i que comença a entendre doncs, la importància de la gestió emocional. No? Però com deia, no ens n'han ensenyat i llavors necessitem que ens acompanyin. I el perfil pues, que més bé, com deia, són dones i animo els homes a que també doncs, es deixin acompanyar perquè és necessari pel teu bé i pel bé de les persones que t'envolten, no només per tu mateix.
Això es veu reflectit en el nostre dia a dia i sobretot també pot influir moltíssim en el tema que avui ens portes.
Sí, perquè precisament parlem d'acompanyar.
Clar.
Ara hem parlat una mica com miro d'acompanyar jo, no? Però el tema que proposo avui té a veure una mica amb les dates que estem. Estem a mes de setembre, inici de temporada, no?
Rutines noves.
Rutines noves, que ara en parlàveu, no? I el que apareix també són les ruptures amoroses, les ruptures de parella, no? Té una explicació, que és que venim de l'estiu, les parelles han conviscut molt més temps juntes i llavors doncs, aquests conflictes solen ser més intensos i moltes vegades doncs, la resolució a adoptar és la separació, una ruptura. Però avui, a diferència de l'any passat, no sé si recordes que vam parlar doncs, una mica com gestionar la separació, no? en aquest moment, en aquesta etapa que molta gent segurament que ens està escoltant doncs, està visquent, no em vull centrar en la figura del que ho ha deixat o l'han deixat, sinó de la persona que tenen al costat per gestionar aquesta situació. És a dir, la persona que ens està acompanyant tant si ho hem deixat com ens han deixat, no? Qui tenim al costat, que pot ser un amic, pot ser un familiar o qui sigui, no? Em centro en aquest perfil perquè moltes vegades la gent ve a consulta i me n'adono que fa falta com, diguem-ne, una mica d'informació o formació, entre cometes, diria també, sobre com podem acompanyar. Perquè hi ha un problema en l'acompanyar. Si els oients que ens escolten, segurament molts, encara que hagi estat en la nostra joventut, no? en la nostra adolescència, ens han deixat o ho hem deixat, no hem tingut l'acompanyament que nosaltres ens hagués agradat o necessitàvem. I en l'edat adulta també. I això passa perquè hem d'entendre una mica aquesta dualitat, els extrems en els que vivim normalment, que és que, com a reflexió, és si observem normalment tu hauràs tingut un acompanyament en un extrem o en un altre. Un dels extrems és que no hi ha hagut ningú, que t'has trobat totalment sol, i l'altre extrem sol ser de que s'han sobrepassat, no? en voler-te ajudar, en voler-te acompanyar, que és allò que dius, em podeu deixar en pau, necessito viure aquest procés tranquil.
I influir.
I sí, i mirar d'influir, no? Que això també és un altre error. Per començar, diria que és molt important entendre que una ruptura és un procés de dol. L'hem d'entendre com un procés de dol. Dic això
perquè no deixa de ser una pèrdua.
Exacte, no deixa de ser una pèrdua d'una persona, d'uns hàbits, d'un projecte compartit, de tot uns anys. Hi ha una pèrdua també de tota la il·lusió que tu podies o tot el que tu, les expectatives que havia generat amb aquella relació, no? Aquestes rutines també es trenquen, no? Es trenquen moltes coses.
I més si hi ha fills pel mig, encara més.
Clar, si hi ha fills pel mig, que aquest també seria un tema a part, perquè llavors ens allargaríem molt, no? Però sí que és veritat que pot cobrar més intensitat.
Clar,
encara.
Normal.
Vale? I pot ser encara més difícil d'acompanyar. Però centrant-nos en l'acompanyant ha de saber que si té algú al costat que està visquent una ruptura, aquesta persona està travessant un procés de dol. Per què dic això? Perquè el procés de dol no sempre, val? Però psicològicament està estudiat que té els seus passos, diguem-ne, que són 5. Vale? I això és important entendre-ho, perquè si no sabem aquests passos, que repeteixo, no és algo rígid, no és algo exacte, val? Però si no coneixem aquests passos, ens costarà més acompanyar, d'acord? Mira, el primer pas és la negació. Sí? El no pot ser que m'hagin deixat, no pot ser que ens hagin trobat amb aquesta situació. La negació, i el que vull dir és que cada un d'aquests passos són importants i són necessaris. És una reacció normal i humana del nostre sistema nerviós. Llavors, en aquest primer pas, la negació el que fa és esmorteir el cop. D'acord? Pot ser com, perquè m'entenguis, per no entrar en un bloqueig total, llavors mirem de fer aquesta negació, que és com anar païnt una mica el
que
ha passat, la situació. D'acord? Després, molt probablement, no ha de ser així necessàriament, ho recordo, es passa una ira. Aquest enfadament de dir això no és just, que desgraciada l'altra persona, no?
Que li faries que m'han fet de tot.
Exacte. Vale? Llavors, la ira també té una funció, que és posar límits i recuperar una mica aquesta energia que hem perdut inicial. D'acord? Clar, llavors, tampoc hem de bloquejar aquesta ira a la persona que ho està patint. No? Després, quina etapa hi ha? La negociació. Que aquesta també és molt típica, en què comencem a pensar, bueno, si jo potser canvio això, la relació potser hagués continuat i potser puc provar de mirar-ho, de canviar, no? Aquesta també és una etapa molt humana, que el que mira és de recuperar una mica el control i la seguretat que havíem perdut, no? Havíem perdut molta estabilitat i recuperar una mica l'estabilitat, tinguent la sensació de que potser hi ha alguna possibilitat de que puguem tornar.
Aquí entraria el tema de la culpabilitat? Potser per culpa meva, no?
Sí. Sí, que és sovint sol ser més una mica què puc canviar jo, no? per mirar d'encaixar amb l'altra persona, que aquest és el gran error, no? El que ens hem de fer és conèixer-te a un mateix, sí que mirar canvis, però mirar canvis si estem en parella, doncs treballat en d'anada i vinguda, en els dos sentits. Després, el següent pas, el quart pas, és la depressió, que és a dir, estic sol, no em queda res. Aquest pas més connectat a l'emoció de tristesa també és necessari, perquè ens ajuda a connectar amb la introspecció. D'acord? És necessari, que necessari no vol dir que t'hagis d'estar molt temps amb depressió, no? Si és aquest el cas, sobretot deixa't acompanyar i no ho normalitzes tampoc. I l'últim pas ja és l'acceptació, que tu ja ho estàs integrant, bueno, ha passat això, jo ja segueixo la meva vida, no? Que el que pretén és reorientar els projectes, la teva identitat i generar, sobretot, nous vincles.
Aquests serien els passos.
Aquests són els passos, que està bé que els coneguem, sobretot perquè tu, per exemple, pot ser que t'hagi explicat la persona que estàs acompanyant que ho ha deixat una parella i tu et trobes en una situació, amb el tercer pas que hem comentat, per exemple, de negociació. Tu dius, no, això, però què estàs fent? No? Llavors, respectar inclús aquest espai. No està fent res bo i dolent, sinó està fent alguna cosa molt humà. Està passant per un procés natural, per un procés de dol. No? Llavors, també pots trobar que entri, doncs, amb una acceptació, no? I tu t'esperaves que aquella persona l'esperaves inclús que havia d'estar malament, no? Havia d'estar molt trista, depressiva, i de cop veus que ha millorat, no? Inclús l'acompanyar moltes vegades és com que li molesta, no? De veure l'altra persona i dir, ostres, però ara ja està bé, és que no l'entenc. És un procés també de molts alts i baixos, i això també s'ha de respectar. Però pot ser que estigui en un punt d'acceptació. Llavors, si tu saps dir, ah, d'acord, ara està passant per aquest procés d'acceptació, simplement l'acompanyo. D'acord?
Llavors, el temps d'aquests cinc passos és totalment diferent d'una persona a l'altra.
Sí.
No és que això duri un mes, per exemple,
o tres,
o un any.
No.
Tot... Cada persona ho viu d'una manera diferent.
Sí, ho viu d'una manera diferent i amb els seus tempos i la seva durada. No hi ha res exacte. Sí que repeteixo que si estàs en aquest punt depressiu durant molt de temps,
sí que
ens hauríem de començar a mirar i sobretot deixar-te acompanyar per professionals, d'acord?
Molt bé.
El més important, com acompanyar. Com acompanyant, el que hem de fer sobretot és donar permís perquè la persona senti el que senti.
Uh-huh.
Estem allà per escoltar. Potser un dia està
no
enfadada...
No per jutjar, no per criticar.
Com deia, potser aquesta persona està enfadada, l'endemà està trista i el següent tranquil·la. I tu dius, no sé què li està passant, doncs respecta-ho. Així és com està visquent aquest procés de dol.
O no sé com acompanyar, perquè clar, si un dia està a dalt i l'altre a baix, no? Fins i tot l'acompanyant, et pot sentir perdut, perduda.
Sí, et pot sentir perdut i això també t'ho has de respectar.
Uh-huh.
No miris de corregir i dir, bueno, estic perdut però no sé com fer-ho. Inclús ho pots arribar a compartir. De dir, mira, em sap greu, però estic perdut, no sé com acompanyar-te en aquesta situació i potser, fins i tot, has de buscar a una altra persona que t'acompanyi perquè jo ara no sóc la persona, perquè no estic preparada, estic perduda. Acabo de passar també recentment per una separació, no? I encara estic gestionant la meva, el que sigui. També respectar-ho.
Ser sincers.
Ser sincers, perquè per ser-hi i no ser-hi,
o de manera forçada, o per quedar bé.
Sí, o per quedar bé, molt ben dit. Millor que no hi siguis, val? Perquè llavors no sabràs acompanyar. I faràs frases que no ajuden.
Tipus?
Tipus, mira, ja trobaràs algú millor. No n'hi ha per tant. O hauries d'estar content.
Aquesta persona no feia per tu.
No feia per tu, t'has tret un pes de sobre. O, bueno,
que no ho veies.
Lo teu no és tan greu, no? Jo, si t'explico, doncs mira, jo vaig passar això, l'altre... Això no ajuda. Sí que ajuda, doncs, simplement escoltar i comentar, doncs, que està vivint una pèrdua, com dèiem, i que és normal que es senti així. I escoltar, posar l'orella. Res més. Si és que és molt senzill. Però nosaltres moltes vegades, clar, diem, si estic aquí, estic per fer el meu paper de salvador, i si estic amb l'altra persona i he quedat amb l'altra persona, l'haig de fer sentir millor, l'haig d'animar a que es mogui, haig de resoldre aquest problema que se m'ha posat aquí davant. No, tu no has de resoldre aquest problema. Simplement has d'acompanyar, i aquesta persona, la protagonista, és qui ha de resoldre aquest problema, no altres persones. Llavors, escoltar, més que parlar, el que dic jo, oferir una presència disponible. Com dèiem, no és una presència perquè toca, una presència inclús per corregir l'emoció, corregir aquests passos que comentàvem, no has de corregir cap pas d'aquests, sinó que la persona entengui i senti que té algú al seu costat.
Un suport.
Un suport.
Que nosaltres no som professionals.
No som professionals.
Per jutjar, per dir el que han de fer o el que han de sentir.
Sí. Ni anem a salvar ningú.
No, clar.
Ni anem a salvar cap relació. No som els responsables de solucionar allò que s'ha trencat. I no ens podem inclús posar tanta pressió de dir, doncs jo m'encarregaré d'aquesta persona estigui bé, inclús torni amb l'altra persona. No? No, aquest no és el teu paper. Ni molt menys. Si estàs pensant això, mira-ho, perquè no anem massa bé. Vale? Llavors s'ha d'escoltar sense voler donar solucions ràpides i simplement que l'altre no se senti sol. També evitar donar consells que no t'han demanat. Per què? Perquè els consells, i això ho faig com a reflexió, a veure si observen també així els oients, la majoria de consells que nosaltres donem només parlen de la nostra pròpia experiència, parlen de nosaltres mateixos i no estan parlant de l'experiència de l'altra persona, és a dir, no estàs tenint en compte com viu l'altra persona aquesta experiència. I el consell que tu donguis te l'apliques per tu mateix. Senzillament així. No cal que el donguis. L'altra persona no necessita aquests consells perquè estarà en un moment on només té posada la mirada en el seu cas, no en el teu cas. L'interessa poc, dit finament.
És que és així.
La teva història te la guardes.
És teva.
Vale? És teva. Vale? Cada ruptura és única i punt.
Així avui perquè parlem de ruptures, però sí. Això és aplicable a qualsevol tema i a qualsevol àmbit.
Exacte.
Aquests consells,
Ho dius molt bé, són consells que es poden aplicar a molts àmbits. És l'art d'escoltar, que potser un altre dia podem profunditzar més en
temes laborals, en temes familiars, en temes de criança...
Exacte, sí. I de fet, no sabem escoltar perquè si anem a l'origen, que com sempre recordo, no? L'origen és la família... Quan tu li donaves li compartis un problema a la teva mare o al teu pare, tu el que veies és una reacció de o no sóc capaç de gestionar això, no? Com deia al principi dels extrems, i mira, no t'ho comento, o miro de gestionar aquest problema per tu, no? I així és com hem après que nosaltres hem d'acompanyar, d'acord? I si ens posem a acompanyar, hem de mirar de resoldre aquest conflicte, que és com ho hem après i no és la teva funció. Per això dius, en molts àmbits, com a mares, com a pares, també el mateix. Has de saber acompanyar el teu fill, no resoldre els seus conflictes, que això és una mica el que està passant a dia d'avui, no? Que era com, ei, vam començar com compte que no estem prenent atenció als problemes dels fills, no? Anem a escoltar-los i ara els estem com sobreescoltant i volent resoldre els conflictes que ells tenen, no? Els conflictes els resol un mateix. Si és acompanyat, molt millor. D'acord? I això, i no hem de mirar de ser doncs, el suport perfecte, sinó que podem acompanyar fent coses tan senzilles com acompanyar doncs, inclús fent una passejada, acompanyar aquella persona, ei, què has de fer avui? No? Haig d'anar a fer un tràmit? Doncs vinga, va, t'acompanyo. No? O haig d'anar a tal lloc? Doncs va, t'acompanyo. És compartir. Compartir. Presència. Res més que això.
Escolta, activa.
Exacte, escolta, activa. És l'acompanyament més senzill i quotidià que tu puguis fer. No, ja et dic, no et perdis.
És un treball personal, també, per la persona que acompanya, perquè venim d'on te dius tu.
Venim d'on venim.
Aquí tots hem d'aprendre,
Exacte.
Perquè un dia estem aquí, però un altre dia estarem allà.
Clar, i això és una mica també el que fa que ens costi tant acompanyar. Perquè normalment quan una persona, suposem, no, que una amistat ha tingut, una amistat propera ha tingut una ruptura amorosa, automàticament som éssers humans, ressonem, no, constantment, som informació i les persones que ens envolten no són més que miralls, no? En tenim tu així, llavors quan la persona es veu amb aquest conflicte, automàticament aquest conflicte ressona en la nostra història. No? No vol dir que t'hagi separat, sinó que poden començar a sortir les pors de que això et pugui passar amb la teva relació de parella, el trauma que tu hagis viscut en una anterior relació, no? Si ha estat molt traumàtica, doncs que s'activi això, i per això també ens costa tant acompanyar, perquè ressona amb la nostra història i llavors això doncs, fa que no siguem gaire bons acompanyants ni sapiguem gaire com comunicar de forma més adient com fer aquest acompanyament. Sobretot, com deia, és molt important donar temps i espai, no pressionar perquè passi pàgina ràpidament. Aquests tipus de persona també que intenten animar constantment. Està molt bé la intenció, però has de saber llegir una mica si aquella persona està preparada per aquest moment, que aquí tornaríem als 5 passos inicials, no? A veure si està en aquest, que aquest mes seria potser el d'acceptació per començar a sortir d'allò.
I com ho rep aquella persona? Tu ho fas amb la més bona intenció, però no saps com ho està rebent l'altre.
Exacte, i com està rebent. I t'has de preguntar, un cop hagis acompanyat aquella persona, sigui unes hores o un dia, de dir, crec que he fet un bon acompanyament, crec que he donat el que realment l'altre necessitava i compta amb la reflexió, o bé he donat el que jo penso que l'altre necessitava. Uh-huh. I aquesta és la gran diferència. I aquí també, clar, això com dius, tots els àmbits, parella, família, he donat l'ajuda que l'altre necessitava o he donat l'ajuda, repeteixo, que jo considerava que l'altre necessitava. Aquí alguns oients potser preguntaran, d'acord, molt bé, ho he entès, però i com ho saps això? Doncs si no ho saps, si et costa veure-ho, si tens més aquesta falta d'empatia, que no tothom té una empatia bestial i no passa res, ho pots preguntar. Pots preguntar què necessites.
O com t'arriba aquesta informació, no? També.
Sí, sí. Què necessites o vols que en parlem? O no sé, preguntar-ho. Preguntar què és allò que necessita l'altra persona. Perquè moltes vegades no ens atrevim a preguntar-ho, no? Perquè això es mostra vulnerabilitat. I
l'altre tampoc potser contestar, no, eh?
L'altre potser no, tampoc sabem què ens contesta. I si no sap contestar res, doncs estem allà. Uh-huh. Silenci. No passa res. Sostenir aquest silenci.
Què més hem de tenir en compte, Albert?
Com deia abans també, tenir en compte les senyals d'alarma. Si aquesta persona està molt, molt bloquejada,
respectem.
Si és una amistat... Sí, no, però respectem, però si està molt bloquejada i en un aïllament molt gran, aquí potser pot sonar l'alarma. Les amistats que són properes ja els coneixem, ja sabem. Llavors, si està en aquest procés més depressiu o que s'ha aïllat molt, mirar d'animar-lo a que busqui ajuda. No d'animar-lo tu, que aquesta és la diferència, sinó d'animar-lo a que busqui una ajuda professional. Perquè hem d'entendre també com a acompanyants que tu no estàs en una posició neutra, que és en la que sí que estem els terapeutes i psicòlegs que ens dediquem a això. Llavors, tu, com que no estàs en aquest punt neutre, la teva ajuda no serà la mateixa que la que et pugui oferir aquesta persona neutra.
D'acord.
Llavors, hem de convidar-lo a que es deixi acompanyar per professionals. I després també, durant una mica part teòrica pels que es troben en aquesta situació d'acompanyar l'altra persona, tenint en compte el tipus de persona, no oblidar el tipus de persona que és aquest familiar o aquesta amistat. Val? Recordar qui tenim al costat. Què vull dir amb això? Resumint un dos tipus de perfils, pot ser que la persona sigui més d'un perfil ansiós, que es diu psicològicament, que són els que tenen molta por a estar sols, necessiten explicacions constants, tenen un desig de contacte immediat, són els que, davant de la ruptura, no, necessiten trucar, escriure, pensen insistivament, no, de forma insistiva en l'exparella, tot això. Llavors, has de saber que aquesta persona el que necessita és molta presència, que estiguis allà. No? I, com deia, que l'escoltis i portar aquesta calma i no jutjar sobretot la intensitat, perquè aquesta persona ja saps que és més intensa, que seria allò, bueno, tranquil, però relaxa't, no pateixis tant, no, això no ajuda, ja saps que aquesta persona és així, no l'estàs ajudant, ja gestionarà més endavant, quan hagi superat tot, no? Aquesta intensitat ja la gestionarà, però ara no és el moment de gestionar aquesta intensitat, d'acord? I ens podem trobar també amb l'oposat, que és un perfil evitatiu, que són aquella gent que fins i tot una amistat que al cap d'un mes et diu, sí, ho vaig deixar amb la meva parella, i tu dius, jo no ho sabia, ara m'ho dius? Si no me n'havia entrat, i dius, però com? I ho ha dit, que sembla que no, ni ha patit, ni, no? Que ha tingut aquesta ruptura. Doncs és un perfil que no vol dir que no li hagi afectat tant, sinó que tendeix a reprimir el que sent, no? I es mostren, doncs, més freds i distants. És al final un mecanisme per protegir-se i és la seva manera de processar aquesta ruptura. Són gent que inclús, com deia, poden arribar a desaparèixer i processar-ho totalment sols. És legítim.
Tot
també
està
ho han de
bé.
Respectar.
No hi ha res tot que estigui malament bé. Ni sí. Bé. Que si la persona és com és.
Exacte. I si tu has trucat a aquella persona o li has enviat un missatge i no et contesta, una mica ja saps com és aquella persona. Deixa el seu espai. No el truquis i diguis, escolta, que t'he enviat 10 missatges, no m'has contestat, com pot ser això, home? Una mica de respecte, que estic pendent de tu. No ajuda. No ajuda això, d'acord? És algo que hem de tenir en compte. Aquests dos perfils, hi ha molts perfils, però sobretot aquests dos són els que més podem arribar a observar, no oblidar, repeteixo, la persona que tenim al costat. Una altra cosa molt important, no esgotar-se en l'acompanyament. Tu com a acompanyant no has d'acabar esgotat per acompanyar l'altra persona. La primera persona que ha d'estar bé ets tu mateix. Llavors t'has de cuidar. D'acord? Acompanyar pot ser esgotador i si tu sents que estàs drenat, doncs mira també de donar una mica d'espai. Recorda que tu no ets terapeuta, i que també necessites cuidar-te. Vale? I ser-hi no vol dir oblidar-nos de nosaltres mateixos. És a dir, no per donar part del nostre temps ens hem d'abandonar i hem de saber i conèixer on són els nostres límits. Molt important això també.
Albert Rodríguez, has vingut de manera com molt, molt potent, per aquest primer programa.
Sí,
moltes
home,
persones...
Hem de començar amb energia.
Clar que sí. I és un tema que està a l'ordre del dia i, com bé deies, aquest mes de setembre encara més. I si no ho tenim clar, doncs ens posem a mans de professionals com l'Albert Rodríguez, que és terapeuta emocional i que et poden trobar a través del telèfon.
676-2709-51. 676-2709-51.
I si algú vol recuperar qualsevol d'aquests podcasts que estem fent en directe des de Ràdio Vilafant, doncs a la nostra pàgina web i avui també a través del nostre Instagram de Ràdio Vilafant. Fins a la propera, Albert.
Fins a la propera.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Les Veus del Matí.